Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Després del punt i seguit, seguim des del nostre compromís amb l'actualitat, ara amb notícies religioses i socials. Xavier Novell ha tornat a ser notícia en les últimes hores perquè, segons un document filtrat i segons hem pogut confirmar des de Ràdio Estel, ha presentat a l'Ajuntament de Súria, al Bages, la documentació amb què sol·licita casar-se amb Sílvia Cavallol. Nosaltres, des de Ràdio Estel, simplement volem explicar què comporta això i quines conseqüències té per a l'Església. Ho fem amb respecte per a tothom i, sobretot, pensant en els creients de la diòcesi de Solsona, ara governats per l'administrador Romà Casanova. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem aquesta tarda que el Papa ha assegurat avui al matí que l'avortament és un assassinat i que l'objecció de consciència denuncia la injustícia. En una trobada amb membres d'una associació italiana de farmacèutics, Francesc s'ha adreçat als qui volen eliminar l'objecció de consciència i ha dit que aquest dret no és infidelitat, sinó tot el contrari. I avui, a més de recollir algunes veus implicades en la preparació del Sínode dels Bisbes, entrevistarem Enric Termes, encarregat de la preparació diocesana d'aquest sínode a partir d'aquest cap de setmana a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Aquestes i altres informacions, una tarda més sense distància fins a 3:15.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Com us dèiem, el bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, està preparant la documentació per casar-se civilment amb Sílvia Cavallol i, segons ha pogut confirmar Ràdio Estel de fons de l'Ajuntament de Súria, ha formalitzat la sol·licitud en aquest consistori. El diari El Mundo havia avançat ara fa unes hores que Novell i l'escriptora van presentar ja fa una setmana els papers necessaris en el registre civil de la localitat bagenca. Així, Novell i Cavallol tindrien la intenció de casar-se pel civil. En el document filtrat, signat pel jutge de pau, d'acord amb el que marca la llei civil, el magistrat invita aquelles persones que tinguin algun impediment legal per a la unió que ho manifestin en 15 dies. Hem pogut confirmar, en consultes a experts en dret canònic de l'Església Catòlica, que Xavier Novell té tot el dret, com a ciutadà solter, a contraure matrimoni civil. En canvi, si no ha demanat o no se li ha concedit una nova dispensa eclesiàstica prèviament, incorre en el que s'anomena un delicte canònic, a banda de l'impacte moral que això té per a la concepció del matrimoni com a sagrament. Eulogi Broto, professor de dret canònic a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, ha explicat aquest migdia a Ràdio Estel que Xavier Novell, després de la renúncia al govern de la diòcesi de Solsona, hauria de fer, si no ho ha fet encara, un segon pas a nivell eclesiàstic.
El Codi de Dret Canònic preveu expressament que els clergues que atentin matrimoni, atentin vol dir intentin, incórrer directament en una suspensió. És una pena canònica regulada al cànon 1394. Només per intentar el matrimoni quedes suspès. Si encara tinguessis funcions, que no és el cas, perquè ell sí que ha demanat deixar l'episcopat i per tant la funció li ha estat, això li va estar concedit pel papa i ha nomenat un administrador de la diòcesi, etc. No? Ara el mateix cànon 1394 segueix dient que si no canvia la conducta i continua provocant escàndol, i aquí entraríem amb el que dèiem dels fidels de Solsona, que no saben ben bé per on anar, no? Diu, pot ser castigat amb l'expulsió de l'estat clerical.
Pel que fa a les mesures, com acabem de sentir, les que pot prendre l'Església si Novell es casa civilment sense dispensa eclesiàstica prèvia, es constituiria, amb la possibilitat d'aquesta mesura, l'expulsió de l'estat clerical, un tribunal eclesiàstic per jutjar-lo a la diòcesi on s'ha comès el delicte, en aquest cas la de Solsona, o bé el mateix bisbe emèrit podria caure en una pena dictada directament pel papa o a través de la Congregació per al Clergat. Ens ho ha explicat també en aquesta línia Eulogi Broto, que ha aclarit que després de la renúncia al govern diocesà, Xavier Novell pot ser efectivament expulsat de l'estat clerical.
Hi ha d'haver una segona dispensa a la que ja va demanar, que és per el fet aquest del matrimoni, que jo desconec personalment i per tant no opino si l'ha estat tramitant o no. Podria ser que l'estigui tramitant dintre del dret a la intimitat que també li dona el dret canònic. Això seria personal i no seria públic. Només ell sap si està tramitant això a Roma i llavors ho veuríem. Però si no tramita la dispensa, llavors, per ser expulsat de l'estat clerical, que seria la contumàcia, el que segueix amb una actuació contrària a el que preveu aquest delicte reiteradament i amb aquest escàndol a la diòcesi, aquí sí que per declarar aquesta expulsió de l'estat clerical caldria un judici, i evidentment aquest judici seria tramitat per l'autoritat competent, que en aquest cas és l'autoritat de la diòcesi on es comet el delicte.
A banda de tot això, recordem que en el grau episcopal del Ministeri Ordenat, que és el màxim, el dels bisbes, el Codi de Dret Canònic no contempla els processos ordinaris de secularització que s'han donat en sacerdots, perquè han demanat primer la dispensa per no exercir el ministeri i després han volgut casar-se per l'Església, possibilitat que se'ls reconeix, però només com a matrimoni celebrat legítimament i reconegut com a sagrament d'acord amb el mandat canònic. Recordem que Novell va renunciar al seu càrrec com a titular de la diòcesi de Solsona el 23 d'agost passat, al·legant raons personals.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Passen 6 minuts de 6:45. El papa ha assegurat aquest matí que l'avortament és un assassinat i que l'objecció de consciència denuncia la injustícia. En una trobada amb membres d'una associació italiana de farmacèutics, Francesc s'ha adreçat als qui volen eliminar aquest dret i ha dit que l'objecció de consciència no és infidelitat, sinó tot el contrari, fidelitat a la pròpia professió, sempre que estigui vàlidament motivada. També ha recordat que la pandèmia ha canviat i canviarà la manera de planificar, organitzar i gestionar la salut i l'assistència sanitària. El pontífex ha destacat com a grans qualitats dels farmacèutics la paciència, la constància i la precisió, així com la professionalitat als hospitals i una ètica personal i social. Finalment, el Sant Pare ha demanat als farmacèutics una vigilància constant perquè l'objectiu dels medicaments manipulats sigui sempre la vida del pacient en la seva totalitat. I ara entrem en una fase d'aquest informatiu en què parlarem del Sínode dels Bisbes en marxa 2 anys abans de la cita mundial de Roma. El lema del 2023 serà precisament per una església sinodal, comunió, participació i missió. Fernando Cordero, religiós dels Sagrats Cors i membre del govern general d'aquesta congregació, explicava ahir en el programa Camins a Ràdio Estel que en tot procés d'aquests propers 2 anys hi ha un canvi molt important a la vista.
Porque es el espíritu nos irá guiando, pero lo que es claro que va a haber una serie de cambios, porque hay cambios cuando se escucha a todos, y esto es un proceso de escucha, yo creo que muy serio, y al que hemos de invitar a todo el pueblo de Dios, que nadie se sienta excluido, porque la escucha, la participación es ya un proceso en sí, no solo para producir un documento final, sino para que la Iglesia cambie su manera de ser y también su manera de estar. Por eso es un sínodo que yo creo que va a tener unas consecuencias muy, muy positivas para la vida de la Iglesia y también para tender puentes con la sociedad actual.
Per la seva banda, també en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel, Glòria Vendrell, membre de la comissió del Sínode del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, va sintetitzar en 3 propostes tot el treball que s'està fent en aquesta diòcesi.
Una primera proposta és fer present el sínode a les nostres litúrgies. És una cosa com molt elemental, però que veiem molt necessària, no? És a dir, que durant les eucaristies dels dissabtes hi hagi una pregària especial pel sínode, que les municions els faci present. La segona proposta és poder anar a seguir els treballs del sínode, doncs des d'això, mitjans de comunicació, des de la web del bisbat, des del cult dominical, des de qualsevol plataforma, Facebook, Twitter, que tinguem a la nostra abast. La tercera proposta seria fer una assemblea parroquial que respondríem a un petit qüestionari que hem plantejat molt senzill.
L'inici de la fase diocesana ja es va obrir a Roma el cap de setmana passat, amb 2 grans moments presidits pel papa Francesc, la trobada de dissabte amb tots els representants de l'Església a Roma i diumenge amb l'Eucaristia. Recordem que l'Assemblea General Ordinària del Sínode és un període d'unes 3 setmanes amb sessions diàries intenses i amb bisbes, però també amb altres fidels o convidats i observadors experts. El que passi aquests 2 anys marcarà la cita del 2023.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
5 minuts i mig i seran 3 quarts de 7. No deixem de parlar del sínode avui tampoc a l'entrevista, perquè la propera assemblea general d'aquest gran fòrum trianual sorgit del Concili Vaticà II ha començat 2 anys abans, com dèiem, perquè es visqui una preparació per diòcesis i després en altres àmbits. I és que una església sinodal és, de fet, la que viu amb els seus membres caminant junts. Recordem el lema del 2023 per una església sinodal: comunió, participació i missió. L'inici de la fase diocesana es viurà aquest diumenge a les diòcesis, com dèiem, i també particularment a Barcelona, amb una missa a 7:15 del vespre a la catedral, presidida pel cardenal Joan Josep Omella i transmès en directe, com cada dia, per Ràdio Estel. En parlem uns minuts amb Enric Termes, sacerdot diocesà de Barcelona i encarregat de la preparació diocesana del sínode. Mossèn Enric Termes, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Primer de tot, com serà aquesta missa de diumenge a 7:15 a la catedral de Barcelona? Quines peculiaritats tindrà, breument?
Breument serà una missa del diumenge, com en la que som convidats a participar-hi tots. El que sí que tindrà un parell d'accents, vull dir, vol ser a l'inici de l'etapa diocesana a nivell, amb una eucaristia presidida per l'arcabisbe i cardenal nostre, i amb uns parell d'accents, és a dir, a l'inici de la celebració, entronitzar la paraula de Déu sobre la que volem, la que ens acompanyarà també al llarg de tot aquest camí, i al final de la celebració un petit gest de, amb aquest document preparatori, compartir-lo amb diverses persones del poble de Déu, com una miqueta significant l'encàrrec del nostre pastor, del nostre bisbe, d'aquest treball que ens convida a participar-hi i fer-nos nostre.
És un treball fins a l'abril, amb un enviament aquest diumenge. Com es treballaran els materials, com serà aquesta fase diocesana i com es fomentarà la participació de tots els creients?
Ara estem acabant de gestir un petit material per convidar a la reflexió i al treball, i fins i tot donant una miqueta algunes pistes també de temporització del treball, perquè tot pugui anar funcionant correctament. El gran document és el document preparatori, perquè ja, a part de la pregunta primordial que es planteja, també dona les claus per entendre per què aquest sínode i quina perspectiva vol que s'orienti i que es desenvolupi.
I a partir d'aquí, doncs, les diòcesis amb les seves comunitats cristianes, arxiprestats, les parròquies, és a dir, tothom que ens escolti i que pugui estar interessat a participar pot contactar, no?, amb la seva parròquia, amb la seva realitat més propera, per entendre'ns.
Sí, poden haver-hi grups que ja estiguin constituïts i que vulguin treballar, i altres que en una parròquia es vulgui tirar endavant. I penso que també és molt important que els òrgans més sinodals que tenim, com per exemple els consells pastorals parroquials o arxiprestals, a part del presbiteral i el diocesà, doncs poden ser uns elements molt importants, perquè ells ja intenten viure aquesta sinodalitat sobre la que ja estem reflexionant, però al mateix temps vivint.
I per acabar, molt ràpidament, mossèn Enric Termes, es notarà aquesta participació en el que passi les 3 setmanes pròpiament del sinodal 2023?
Jo penso que la fase més important és aquesta, perquè en la fase diocesana comencem a posar les bases del que podrà ser la fase continental i, finalment, la fase universal a Roma d'aquí un parell d'anys.
Doncs que vagi molt bé, mossèn Enric Termes, tant a la celebració d'aquest diumenge, la podran escoltar, ho recordem els oients de Ràdio Estel, a 7:15 de la tarda, a la nostra missa diària. Aquest diumenge serà potser una miqueta més llarga de l'habitual, però amb tota la solemnitat, i que escoltin bé, perquè d'això es tracta, no?, d'escoltar-nos els uns als altres.
D'escoltar-nos i, sobretot, d'escoltar què ens està dient l'Esperit a nosaltres.
Gràcies, mossèn Enric Termes, coordinador del sínode, de la preparació del sínode de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Una abraçada.
Igualment. A reveure.
I un apunt abans d'acabar, l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, ha instat la societat a donar espai a aquelles persones que opten per posicions moderades, diu, allunyades de la crispació i la polarització que als últims temps sembla que regnen en la política i a nivell social a Espanya. Ho diu a través del seu compte de Twitter. L'arcabisbe de Barcelona reclama que aquesta actitud moderada sigui escoltada com un primer pas per aconseguir posicions més conciliadores que ens ajudin a estendre, a bastir ponts i a generar concòrdia. Fins aquí l'actualitat d'aquesta tarda sense distància. Us deixem amb les vespres des de Montserrat. Després, a un quart de vuit, la missa des de la Catedral de Barcelona.